Com.
Heu de saber que avui a Tèntol hem organitzat una taula de poetes.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Ens atem aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fèiem amb Antoni Cardell, que continuen altres aquí al control tècnic, i avui ja ho dèiem, taula de poetes, amb la companyia de Damià Roger, Aina Coll i Albert García.
Poesia dels teus ulls. Sé que no la podré
Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, la poesia és l'art del llenguatge que consisteix a expressar, segons un ritme, normalment el del vers, un o diversos temes, una idea, un sentiment, etc., els quals cada poeta vol donar un valor propi i universal alhora. I per saber quins són els valors propis i universals de les noves generacions de poetes, n'han convocat tres que acaben de publicar poemari. Albert García, autor de Vulneració de la nit, Naina Coll, autora d'Un abisme d'impossibles, i Damià Roger, autor de L'ésser i el llamp. En tot tres volen conversar en profunditat de poesia, de creació, d'inspiració i de la importància de trobar un bon títol.
En profunditat.
I aquí, als estudis d'Iveta Ràdio, tenim en Damià Roger, com anant? Benvingut,
molt
quina
content.
Il·lusió que siguis aquí. I Naina Coll, com estàs, Aina? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Naina s'estrena amb poesia, amb aquest poemari. En Damià no.
Jo estic molt content de fer equip lluç a ti amb Naina.
Clar que sí, perquè quin és el teu, aquest llibre de poesia, quin és?
Aquest és el 10.
El 10?
Fem mira. Nombre, com deim a Menorca, nombre redó.
Que bé, que bé. I al telèfon també tenim l'Albert García. Albert, com estàs? Benvingut.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, Albert García va ser que va guanyar el Premi Ciutat de Palma de Poesia i ara també ja el poden veure publicat. T'ha agradat l'edició, Albert?
M'ha agradat un fotimer, perquè a més em consta que la portada i el disseny la va fer el Damià.
En Damià. Així és que en Damià es serveix per tot aquest home.
Bueno, mos connectam per aquí en sa poesia i en sa maquetació també.
I en sa tipografia.
Sí, sí. I a l'edició de Nova Editorial Molla és molt bonica, o sigui que molt content, sí, tant.
Que bé. I d'adam, que hem de parlar de poesia, perquè aprofitant, perquè són correlatius els tres poemes.
Sí, sí, m'ha fet gràcia quan en Tomeu Atzabadu, perquè són els números 191, 192 i 193. I jo volia demanar, d'entrada, ja que tenim tres poetes, de què parlau els poetes quan vos topau? Ho dic perquè feis presentacions, però llavors parlau de versos. Qualcú diu, ai, és que jo ara faria un llàmbic, però no me surten. Ai, no, jo som més de l'Alexandrí. No sé si és la típica conversa entre poetes o això no té res a veure. Aina, començaré per tu.
Jo no som molt de xerrar, som més d'escriure que de xerrar-ne. I a més ara amb en Damià, com que començam la nostra petita gira per presentar els llibres, aprofitem les estones que tenim més per posar-nos al dia de coses bastant del dia a dia, més que de poesia. Mm-hmm.
Per tant, la poesia la deixeu per casa, no?
Sí, mira, com diu Naina, sí que ara que començam tot aquest tràngol, aquest vell periple, mira, aprofitar més per posar-nos el dia a nivell humanal, però jo crec que ha de ser així, perquè sa poesia, per fer bona poesia s'ha d'estar molt connectat a sa vida, així que xerrar de sa vida, xerrar de sa poesia. Ara és perquè començam aquest tràngol, però quan Aina i jo duguem la meitat d'aquest tràngol, ja no xerrarem tant de sa vida i xerrarem de versos.
I ja vos coneixíeu, vosaltres dos?
No. Ens vàrem conèixer de sa poesia.
I en el cas d'en Albert, t'agrada parlar de poesia amb altres poetes, o quan vos reuniu parlau de tot excepte de versos?
Diguéssim que, a més, estàs assumint que els poetes volem conèixer altres poetes. És a dir, jo estic molt, molt a favor de la poesia, però en general estic en contra dels poetes quan actuen com a tals, és a dir, com a poetes, saps? Són més persones sovint quan no es converteixen en el personatge de ser poeta. És quan sovint la gent és més interessant.
Clar, Albert, perquè jo he llegit unes declaracions teves on vas dir, sincerament, crec que la poesia està en decadència. Clar, però tot i així, n'escrius de poesia i volia demanar-vos a tots tres, començaré per n'Albert, si ser poeta, a més de ser un fingidor, com deia Pessoa, també té molt de patidor. Perquè, clar, dedicar-se a un ofici en decadència, que saps que té poc públic, que són com a molt selectes, no sé si té un punt d'autoflagel·lació.
Sí, té un punt una mica masoquista, no? Diguéssim que vivim en una època d'enfonsament de les humanitats en general, i això, evidentment, no, la poesia no s'hi pot abstreure, i també hi ha com una falta de prestigi que està passant en les darreres dècades que té a veure amb la transcendència. La gent cada cop li interessa més les xarxes socials o aquella mena d'àmbits comunicatius més banals. En aquest sentit, es pot dir que la poesia, com a forma part d'aquesta societat, diguéssim, està en decadència. Però també és veritat que ja Plató ja parlava malament de la poesia i dels poetes, i que en realitat la poesia sempre ho ha estat de decadent.
Clar. Aina, i tu que t'estrenes, que és aquest primer poemari, ara comentaran que m'ha encantat el pròleg que t'ha fet un altre llosatí il·lustre, com és en Pere Joan Martorell. Clar, tu ja sabies que t'anaves a dedicar a un ofici en decadència? O també ets patidora i t'agrada sumar-te en aquest club?
Jo, és que, clar, m'heu assegut a una taula amb dos poetes que escriuen, guanyen premis i publiquen compulsivament, però com que jo no havia pensat ni en la paraula ofici, perquè sóc molt amateur, però sí que coincideix que és el que deia en Albert, no?, amb aquesta decadència generalitzada de les humanitats, però sí que crec que també està en la nostra mà reivindicar-la, no?, i construir-la entre tots i fer-la accessible entre tots en espais com, per exemple, aquest programa.
I mos queda en Damià, tu què en penses? La poesia és... Clar, una cosa és decadència i l'altra és decadentisme, que això ja seria un moviment literari que ja seria entrar dins un altre corral. Però tu creus que és un ofici en crisi i que de les crisis poden sortir o se pot ressorgir de qualque manera?
Sí, punt un, estic 100% d'acord amb el que deia en Albert i reafirmava en Aina, que el tema de les humanitats és una punyeteria que estigui en aquest estat de crisi o que en certs entorns se la desprestigi.
Sí, però la poesia dins les humanitats, no sé si estàu en jo, sempre ha estat la crisi de la crisi. Que... Ho dic perquè tothom llegeix novel·la, tothom pot anar al teatre, però quan t'he dit avui feim taula de poetes, tothom diu és que jo, tres o quatre persones, gent en grau universitari, que se suposa que han hagut de tenir una educació... extensa, per dir-ho així. Aquesta era la paraula que cercava, extensa. Deien, jo de poesia no n'entenc. És com si haguéssiu de ser com a petits déus, no sé si vos hi sentiu, com a petits elegits, ungits de qualque manera per aquest talent.
Jo com a poeta em sento elegit, però elegit per sobrar.
Mira, en relació a el que has dit, jo crec que potser una de les primers murs de contenció que haurien de tombar en terra, en el sentit de que molta gent diu, no, jo poesia no en llegeix perquè no l'entenc. Punt un, és que potser l'objectiu primer de la poesia no et s'entesa. És que t'emocioni. D'aquí vegada jo pens que la poesia a vegades és més germana, sempre donant per fet que poesia i narrativa són germanes perquè s'escriuen en paraules. Però i si potser la poesia és més germana de la música? Perquè la narrativa ha de ser entesa. Jo llegeixo una novel·la i el que vull és ser completament entesa. No? Però en canvi la poesia, com que intervé més un panorama, un paradigma d'insinuació i de suggerir, per exemple, jo no deixo d'escoltar música perquè no l'entenc. Jo soc consumidor seguidor de música perquè m'emociona, me toca un punt sensible de jo com a escoltador. Potser sa poesia hauríem de començar a difondre que ha d'obrir aquest canal. Punt 1, sa poesia que mos emocioni. Si després l'entenem, bingo i orgàsmic. Però que, invertir s'ordre. Que sa poesia primer mos emocioni i després l'hem d'entendre.
Això que dius ho parlava justament no fa massa amb en Joan Miquel Oliver, que diu, a mi m'aturaven pel carrer i me deien, és que jo no entens les teves cançons? I és que, Ventura, que són poesia. Perquè també, que ell, a vegades se li ha dit que les seves cançons són molt poètiques i no s'han d'entendre, o no cal entendre-les, o sí, no ho sé. També la part de no entendre és interessant, no?
Jo crec...
O d'enfadar-te, o de dir... d'interpel·lar-te de qualque manera, no?
Crec que molt, i crec que un dels factors importants és perquè ara xerra a títol personal, però jo com a lector d'altres poetes o intues que un abisme d'impossibles hi és, i en el Berger sí que l'he llegit molt, crec que podem intuir que escrivien poesia precisament per intentar dir lo que no es pot dir. Jo, si d'alguna... Ara, títol personal.
Correcte.
Si d'alguna cosa la té molt clara, no escric un poema. O faig un conte, o me'n vaig a fer una excursió amb els amics o amb les amigues. Escric poesia precisament per intentar dir lo que no es pot dir, i dir lo innominable. D'aquí ve que intentar enfrontar-nos amb la poesia per ser entesa, no, és que no té cap sentit.
Clar.
Si intentem dir el que no es pot dir, no podem enfrontar-nos a la poesia.
Per... I vos enfrontau diferent a la vostra obra en funció que passen els anys? Per exemple, en el cas d'en Albert, algun dels poemes que hi ha vulneració varen ser escrits, varen néixer fa molt de temps. Clar, com és aquesta convivència de poemes veterans i poemes recents quan tu, com a veu poètica, ja has passat aquest trànsit dels anys i li han passat una carretada de dies per damunt.
Sí, sí. El que passa és que amb el pas dels anys i de les dècades, en el meu cas fins i tot, el que m'he trobat amb aquest llibre és que hi ha una connexió, hi ha una recerca espiritual que jo durant molts anys sobre la qual jo escrivia, però que no n'era gaire conscient, d'això té a veure amb això que deia el Damià, que escrivim per entendre'ns. I això no vol dir que ho aconseguim sempre, però el que volem és transmetre una certa estranyesa. Això és el que fa sovint la poesia. Aleshores, en els meus poemes, jo tinc diferents poètiques, però en la poètica que hi ha a Vulneració de la nit, hi ha una pruïja, hi ha un interès, hi ha un fil conductor en totes aquestes dècades.
Deia que havia el Ferrat...
Disculpa.
Ai, no,
i per acabar això que dèiem d'entendre, jo recordo una frase del Bertolt Brecht. Ella refereix al teatre, però això també es pot estendre, evidentment, a la poesia. Diu una cosa així com que si la gent vol veure només les coses que pot entendre, no hauria d'anar al teatre, hauria d'anar al lavabo.
Que bo, molt bé.
Visca aquesta
voluntat... I llavors es tanca, diguéssim, el tema, perquè ja amb aquesta frase d'ell ja
no se pot afegir respús.
Una altra cosa, res més.
Clar, recordo que quan jo estudiava me parlaren de Ferreter i la seva manera de fer versos, que deia que ell ho passava tot per el pou de la memòria, no? Que feia la seva poesia, la deixava reposar i després hi tornava, i si el poema passava el filtre d'aquesta segona lectura, el donava per bo, era quan el publicava. No sé, Naina Coll, la seva arts poètica, per on passa? No sé si ets d'escriure raig, si també passes per aquest pou de la memòria i ho revises molt i necessites, com a vegades expliquen Antonio Vicenç, que s'abaralla tot un cap vespre només per aconseguir una paraula que li arredoneixi els vers. En el teu cas, com ha estat enfrontar-te en aquesta primera pàgina en blanc per fer poemes?
En el meu cas, he de dir que jo tendesc a escriure poemes bastant llargs, però que com que deixi incubar molt i torn molt i torn molt i vengui una altra vegada, acab traient les estidores de podar i les vaig cada vegada com a comprimint cada vegada més, perquè com necessit la paraula exacta o la idea exacta de lo que volia transmetre o volia plasmar. Per tant, el meu cas és un tornar-hi moltes, moltes, moltes vegades. De fet, en aquest llibre hi ha poemes que potser vaig començar a escriure fa 3 anys.
Sí, sí.
I en el teu cas, Damià, tu ets d'aquestes persones que deixes reposar la seva obra i torna, perquè, clar, no tots tenim bons dies. Pot ser un dia estar més inspirat que d'altres, les muses funcionen d'una manera o estan més accessibles.
Sí, jo crec que aquí compartesc amb els meus companys d'escriptorització poètica que sí que la poesia és aquesta cosa d'anar i venir, i com deies, gran poeta Pons, deies final és final de tot, la poesia és corregir, corregir, corregir i corregir. Perquè, i ara em prendré la paraula llamp, un llamp pot tenir molta gent, un moment, o aquesta cosa d'enginy el pot tenir molta gent, però construir un artefacte poètic, uau, o jo no tinc moltes capacitats, o no sé per què, però costa molt, creu. Una cosa és tenir un enginy, un moment de gràcia, i te surt una brometa metafòrica guapa, però construir un bon poema, un bon artefacte poètic, això du feina i du hores d'esmolar, i, com molt bé dius, necessites a vegades agafar distància i tornar-ho, perquè les muses a vegades van molt bé que baixin, però a vegades te fan trampes i te volen fer veure que allò que has fet és molt bo, i al final tu mires el cap de mig any i és una tonteria monumental.
No aniria mai a la contra d'en Bons Pons.
De vegades no cal ni mirar-ho al cap de mig any. Tu escrius una cosa a la nit, i jo t'imaginava, te'n vas a dormir pensant que és una meravella, i et lleves al matí, el primer que fas és mirar l'ordinador perquè vols tornar a llegir aquell poema tan bo, i és una autèntica calça.
Clar.
Clar, jo no duria secundari mai en Pons Pons, poeta Cels, corregir, però m'agrada molt això de bingo i orgàsmic. Troc que, com a definició, troc que convida més a que la gent s'atraqui en aquest univers de la poesia. Jo deia que m'agrada molt l'espròleg que t'ha fet en Pere Joan Martorell, Aina, perquè te descriu com una veu pròpia i lúcida, intensa, carregada d'imatges que et situen entre el cos i el pensament, entre la pell i la filosofia. I volia demanar-vos, és fàcil arribar o trobar una veu pròpia? Perquè, clar, un poc començar a escriure, però pot no trobar-se, no reconèixer-se. Com ha anat, en el teu cas, tu, que t'has estrenat com a poeta?
Per jo, com deia abans, com que tens aquesta sensació de fa anys d'estar polint aquests poemes, tens la sensació com que he esculpit aquesta veu amb els temps. De totes maneres, també he de dir que quan en Pere Joan Martorell va ser molt generós en aquest pròleg i me posa molt vermell, però perquè va ser molt generós, però sí, crec que se veu, se construeix, i quan també això me fa pensar que això que és un primer poemari, però si segueix que escrivint, publiqui o no, també com se pot transformar aquesta veu meva, no? I això sí que m'encurioseix molt, i de fet supos que en Albert i en Damià, que sí que l'han anat, han anat picant pedra i esculpint-la, supos que poden dir més que jo.
No, en aquest sentit, també, interessant, Albert, que tu abans has parlat que tenies diferents poètiques, clar, en tens una de més tradicional, una de més avantguardista i una de poemes breus en referències existencials i pictòriques. Clar, tens tres veus, tot forma part d'una mateixa manera de parlar o de fer poesia, però a un moment determinat és més aguda o manco aquesta veu. Clar, com se construeix un relat poètic?
Bé, això forma part del misteri. En realitat no sabem ben bé com funcionen les coses, només que ens hi trobem fent-les. És a dir, jo no em llevo un matí i decideixo tenir dues veus o tres veus, sinó que vaig descobrint que van apareixent en mi. Tres maneres diferents de dir les coses en moments diferents. Justament a finals d'any i de l'any passat i a començaments del 2025, jo vaig guanyar el Premi Mallorca de Poesia amb un poemari que no té res a veure, que és impossible que ningú pugui pensar que són fruit de la mateixa persona, en relació a Vulneració de la nit, que és el Premi Ciutat de Palma, que va guanyar el premi unes setmanes després. Aleshores, explicar ben bé com funciona això, jo no ho sé fer. Forma part del misteri, i justament aquesta recerca inútil, a més per una altra banda, perquè sempre va per davant teu, és un dels grans nuclis de la poesia. Mirar de saber qui ets a través d'allò que mires d'expressar.
I tu, Damià, com ha estat la construcció d'una veu pròpia?
Sí, jo estic 100% d'acord amb el que diu en Albert ara, que és aquesta cosa misteriosa i enigmàtica, i jo a títol personal, a vegades que intent pensar que passa en sa veu pròpia, me'n dono compte de que jo treball molt sota, davall o sota un concepte. Sí que és cert que podríem dir que la meva poesia s'hi comparteix, els meus artefactes poètics tenen com una teranyina fils conductors que es connecten, i un d'ells sempre és la passió, l'eufòria, l'accés. Jo soc, en aquest sentit, un poeta molt, molt vitalista, perquè bueno, crec que la poesia s'ha d'estar molt viu per escriure bona poesia, molt connectat en sa vida. Estic en desacord amb la gent que diu si el poeta és aquell que està desvinculat de sa vida i l'evita. Jo penso com en Seferis, que és tot el contrari. El poeta està tan arrelat dins sa vida i dins sa terra, d'aquí que sempre hi ha com aquest llamp, però sí que és cert que hi ha aquesta cosa de versatilitat, que si ara estic 3 anys amb una corolla d'un concepte, la poesia o el mètode d'escriptoritzar aquells poemes s'adapten en aquell concepte. No és el mateix escriure poemes que facin justícia en el concepte de l'ésser i el llamp que poemes que facin justícia a un altre concepte. D'aquí ve que intensa com una espècie, una mena de camaleó que s'adapta entorn en el concepte. Per jo comanden, que no ho he decidit, comanden un poc ses idees i es conceptes. La meva poesia està en el servei d'una corolla conceptual que no sé quina és.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és Tèntol, hem convocat una taula de poetes integrada per n'Albert García, en Damià Roger i n'Aina Coll. N'Albert García ha parlat d'aquesta cosa tan única que va passar en el nostre arxipèlag, i és que la mateixa persona, Conyàs, amb molt potent de diferència, el Premi Mallorca de Poesia i després el Premi Ciutat de Palma. Volia demanar, tu també, Damià, que ja n'has rebut un parell també de premis, quin valor donau en el món del premi? No sé si és una manera de que l'univers vos diu aneu per bon camí, si també és una injecció d'ego, que això també de vegades és necessari per poder tirar cap endavant quan és una feina artística que depèn de la valoració externa. Damià, en el teu cas, quin valor dones en els premis?
Mira, jo crec
bé, més enllà de l'econòmic, clar.
Sí, exacte. Que a vegades està bé que els que escrivim versos puguen guanyar 4 cèntims en la poesia, està bé, eh? Però jo crec, i ara a lo millor també en xerrem en Aina i en Albert, jo crec que lo positiu dels premis, punt 1, és que agilitza el factor temporal a nivell d'editar. Les editorials potser tenen, van plens 3 anys vista. Mira, saps que si guanyes un premi t'agilitza. Però jo crec que lo important del premi és una edició, que quedi un bon llibre i que quedi ben distribuït o ben editat, perquè els doblers se'n van i nosaltres com a autors m'ho anem. Aquí segur importa un pito perquè tots mos morirem, però l'obra quedarà. D'aquí ve que a vegades és millor o té més valor un premi que el valor monetari és inferior, però que l'edició i la distribució, per dir-ho d'alguna manera, és bona, perquè jo insisteixo molt, crec que els que escrivim versos mos estimam molt la poesia i el llibre com a artefacte físic, com a contenidor que gombó les poemes. Tot lo de més, anar a una cerimònia de premis, o els doblers, mira, n'haver pagat X lloguers i anar al supermercat, els doblers ja no hi són, però el llibre queda, no?
És a dir, escriptamanen, de qualsevol manera, les paraules romanen. En el teu cas, Albert, com gestiones o com valores el tema premis?
Jo ho gestiono de forma també així molt paradoxal. Jo penso que el pitjor dels premis és guanyar-los, justament, perquè jo sóc, diguéssim, una mena de lladre en el meu racó d'escriure a casa, i aleshores quan guanyes un premi et veus abocat a un acte social que pot durar un dia o pot durar unes hores, però perquè per mi és una cosa molt, molt, molt esgotadora, i que és un reconeixement, diguéssim, obligatori per una cosa a la qual tu mateix t'hi has abocat. Independentment del dia de l'acte i tot això, que jo no acostumo a portar-ho gaire bé, jo estic totalment d'acord amb el Damià, el que importa és el que queda, que és el llibre, que quedi ben editat. I per això que dius del reconeixement, també és una cosa molt, molt dual, en el sentit de que amb un premi literari tu pretens ser reconegut per una societat que, a més, rebutges. Com a artista, diguéssim, tu ets un dissident de la societat, però a la vegada et veus una mica abocat i obligat a ser reconegut per ella.
Parlant de reconeixement, fa una estona que parlant de poesia, jo vos he dit que triassi un dels vostres poemes. Aina, te demanaré tu que encetis aquesta ronda de recital, ja que també és el primer llibre de poemes que publiques. No sé quin has triat de tots els que hi ha en el llibre.
Bé, és un exercici que m'acosta molt, però així curtet he triat un poema de la primera part que es titula El dubte.
Idò, les zones arsianes d'aquest programa són teves.
En la follia d'un present incert, del dubte persistent en fas hostatge. Ens reconeixem en la foscor dels altres, que ara compartim un perquè que ens ha estat negat.
Molt bé.
Sí, això t'arriba.
Ai, quant de perquès no haurem compartit? Sí. I quant de perquès no mos hauran negat? També t'ho dic. Albert.
Ja mos va dir, Tomeu, diu, vendrà Aina, que és una escriptora novell, però és boníssima, és espectacular.
Jo, si em permeteu, diré una coseta. Aina, diguem que és novell, perquè sí que és el primer volum físic, però el lector que entri dins el llibre de Aina en cap moment percebrà que és una obra iniciàtica, perquè es nota, com deia ella, que hi torna i retorna i retorna, és una obra molt de maduresa. Sí. Si llegeix aquest llibre algú que no sap que és el primer llibre, és impossible que adivinés que és una obra iniciàtica. I això ho he de dir.
Moltes gràcies, Damià.
No, perquè ho pas de debò, si no, no ho diria.
Ja t'he dit. Albert, tu, quin poema teu has triat?
Vinga, trio de Vulneració de la nit, un que és la més curteta, a més, perquè no tenim gaire estona, suposo, en el món de la ràdio sempre diu això, no, que no hi ha temps. A més, el temps no existeix, des d'un punt de vista espiritual, no existeix, que ho sapiguem això tot. En tot cas, el poema es diu Postal sense destí, és una postal sentimental, que es va escriure potser anys després, perquè parla d'una situació, d'una anècdota, o d'una postaleta, com diu ben bé el poema, que va tenir lloc a Nova York. Jo vaig viure un any a la ciutat de Nova York i un cap de setmana vaig anar a Ithaca, cap a l'oest de Nova York, i vaig escriure això. Experimentar la sensació que posteria més escriuria. El poema diu així. Diu, són ja les 5 de la tarda i el parc es desvesteix dels nens i de les mares. Assegut a un banc, amb el cor quiet, segueixo un astó esvenir-se a les alçades. Els arbres en silenci es cargolen fent-se via per les aigües del llac. És gairebé fosc i enllà els llums dels finestrals s'encenen i riuen de vida. Aquells llums de calidesa d'uns dintres de casa, que són meus i no em pertanyen, em gronxen de tornada a l'hotel. Les mans dels arços en ofrena, mil llums sobre l'herba estenen. L'olor de tardor es creua pel camí.
Molt bé. Ai, molt bé.
Que preciós.
Gràcies.
I ara tanca el recital en Damià, sí.
És el seu torn.
Sí, jo llegiré un... No és ben bé...
Com has deixat d'automaquetar-te, ara que te veig? En tot el llibre, bé, no?
Sí.
T'hi dus bé amb això.
Sí, bueno, a vegades, ai, és una punyeteria, perquè maquetes el llibre i dius, ara que aquí encara canviaria alguna coseta. Però jo faré un poema, només dic que no és ben bé dins del recull de poemes, sinó que és com una... Bueno, una petita cita introductòria, però sí que anticipa o pot ser un resum amb això del llamp pintes com a espasme. Diu així. Veus el cruï de llum enmig de la tempesta? No és un llamp, és la línia cardíaca del meu cor espasmòdic.
Ai.
I a partir d'aquí ja ve tot s'espasma.
Per favor.
Molt potent, és una imatge potentíssima i superbreu, és fantàstica.
És que a més és en Damià, visceral, ell és així.
Rampa, rampa.
Que bé, quina bona poesia, quina il·lusió.
És una idea tan bona, aquesta que acaba de recitar el Damià, que és aquelles idees, aquells versos que els altres poetes diuen, ostres, quina enveja que em fa, m'agradaria plagiar-li tot el
temps. Albert, guapo, gràcies.
Enhorabona, va, presentacions demà, Lloseta, Damià i Naina.
Demà a Lloseta, a les 7, a l'Ajuntament de Lloseta, en Damià i jo presentarem els llibres que precisament vàrem presentar a Vila de Lloseta.
Uh-huh. I passat demà a Palma, pot ser?
No, dia 18.
Sí, 18 de desembre.
Una setmana de cada. Uh-huh. Aquesta setmana a Lloseta i la següent a Palma.
A Palma. I en Albert vendràs tu qualque dia o ja el donaran per presentat?
Jo vaig venir a presentar el del Premi Mallorca, i el de Palma no sé ben bé quan ho farem, potser d'aquí unes quantes setmanes, si hem de fer alguna cosa i tant.
I Naina i jo, Albert, dèiem que quan venguis, avisa, i com a mallorquins o menorquí afincat a Mallorca, te vindrem a abraçar.
Per descomptat.
Faltaria més i abraçar-nos i també fer un dinar o un sopar, alguna cosa.
Clar,
perfecte.
Això
sí que serà una taula de poetes. Contareu cosetes que aquí no heu contat, segurament.
Podeu tornar a venir a fer el programa de ràdio.
Sí. Serà interessant.
Però aleshores veurem vi, eh? Veurem vi una mica de whisky al final, o sigui que...
Molt bé, m'agrada. Molt bé.
Damià, Aina, Albert, moltes gràcies, un plaer. Visca la poesia i que em pugueu continuar fent molta més.
Moltíssimes gràcies.
Visca vosaltres. Visca vosaltres. Gràcies.
Adéu, bona tarda.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre en...
Pep Ribas.
Com estàs, preparat?
Sí, preparat.
I va començar amb quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Algo positiu. No en tinc una concreta, però algo positiu. O sigui, mires el cel, mires la mà, en su cas des que tinguin la mà prop, i alegria, endavant, a comerse el mundo, com vulgarment es diu.
I quina és la darrera que dius abans d'anar a dormir?
Ui, faig feina està molt tard. A voltes inclús m'adorm davant l'ordenador i no m'importa el que passi els dies següents. No m'importa en absolut. Jo quedo completament dormit. I tant pot caure un edifici com pot... No és que ho desitgi, però és que no m'importa res perquè el que vull és descansar.
Quina paraula t'acosta pronunciar?
Aquí a les Balears, doncs clar, l'idioma és català, i a Mallorca es parla d'una manera, i Eivissa d'una altra, Menorca d'una altra, i a voltes sí que hi ha paraules que m'acosten un poc, que no sé si són realment les catalanes, les que es diuen a Mallorca, les que deim a Eivissa, o les que diuen a... Per això és lo ric que té un idioma en les seues característiques.
Uh-huh. I quina és l'expressió que t'agrada més? Alguna expressió dita popular?
Endavant, sempre.
I quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Dius, per exemple, jo es repeteix massa.
Uh-huh. I quina paraula fas servir per saludar, normalment?
Hola o adéu.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Ai, carinyo mio.
I quina expressió utilitzes per xerrar de acte sexual?
Acte sexual, més que una expressió, és una mirada.
Basta amb poques paraules, eh? I quina és la paraula que t'agradaria recuperar? Alguna paraula que trobis que ja no s'utilitza com abans?
Ui, totes les que perdem i que lamentablement, és que no en tinc una en concret, però que lamentablement, a poc, m'adon compte que anem perdent moltíssimes paraules, especialment que jo, en tots els meus respectes cap a tothom, però jo, la meva llengua és la que hem parlat i la que he sentit dels meus pares i dels meus... Valtros li deies padrins, els nostres abuelos o avis, aquest és l'idioma perfecte. No, que em vingui un catedràtic que em digui una cosa o l'altra, ho sent molt, en tots els meus respectes, però és el que... I aquestes paraules, precisament, pues, moltes que jo sentia a la meva abuela i al meu abuelo, als meus padrins, pues, ja no se sent. I és trist.
I ja per acabar, quin és el teu moment, Tèntol? El teu moment de relax del dia?
Pues el moment de relax, això ho duc bastant bé, perquè conec molta gent... Però és que tenim com una droga, és que tenen alguna cosa com una droga, diuen que ho controlen i és veritat. Jo la meva droga és l'esport, jocs tradicionals i de més. I per això és que estic treballant, jo estic retirat fa temps, el que passa que estic treballant fins a les tantes. Com me relax? Pues, per exemple, a una organització, quan ja s'ha acabat i estic seguint, inclús a un cumpleaños que intentes que tothom estigui bé, que tingui beguda, que tingui menjar, sa música, tal, i després jo em foto un bocat a lo que sigui i disfrut. Que sin perjudicar mejor partido y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Me gustan.
Letres Ràdio és història. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que jo trobo que està en desús és cago en redell, que ho és la meva predina.
Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.
Senyoreta Brioche, com estàs?
Ja estic molt bé, i vosaltres?
Bé, ja estic preocupada, perquè tu ja molt vol fer brows.
No, mem, un moment, aquí jo ho he titulat avui brow everybody, ok? Com aquella cançó, brow, 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 sí? Beníssim, vinga, va, queden...
No ho deixeu per darrer moment,
venga.
El brow de Nadal.
Si avui és dia 3, encara mos queda. Anem a dimecres, eh? 3, 10, de 7... 24, i després ja és dijous. Ens queden 3 setmanetes i ja besam una darrere l'altra les festes i els plats i les forquetes i les cadires i molt d'anys i molt d'anys i molt d'anys. Eh? Perquè de dia 31 i de dia 6 ja en parlarem, perquè tot plegat és impossible.
Massa.
La meva idea és venir cada dia amb una proposta diferent per fer calaix de gelera o de congelador, perquè tampoc és... no és possible explicar-ho tot en 20 minuts.
No.
Per tant, jo avui duc el brou. Però ho he estructurat d'aquesta manera. M'he inventat una paraula, això que m'agrada tant. He batiat aquesta marató de menjans nadalencs com a maratorró. T'agrada?
És una fantasia, això. Maratorró.
Maratorró. En lloc de marató... Maratorró, eh? Okay. S'entén, eh?
Maratorró.
Bé, avui farem... Okay. Avui farem el brau.
Ho hem de patentar, això.
Ho hem de patentar, tantes altres coses que hem de patentar. Eh? Arsianament parlant, Margalida i Xisco, tot el que vaig a dir se soluciona anant a comprar un tetràbric. Però...
Però...
Si vos fa il·lusió.
Si vos fa il·lusió i tot l'altre...
N'hi ha de bons, eh?
Ho sabem, per això no vull deixar de dir-ho, perquè la qüestió és seure i reunir-se de la manera que millor te vagi. Cadascú té unes circumstàncies i unes causístiques i que no deixeu de celebrar per no ser estrictament correctes. No, si s'ha de comprar un bric,
se
compra un bric i ja està.
Té molt de feina, mal de cap o problemes...
Oh, senzillament no te ve de gust perquè t'estàs llegint un llibre estupendo i estàs en el sofà i enguany te regalam que puguis fer la sopa de brou de tetràbric. Jo no faré apologia d'això, de fet, m'estranya que això ho hagi dit jo, però no ho he dit jo,
no,
ho ha dit
no
la senyorita
dit.
Brioche dins la gastronomia arsiana. Per tant,
no, és que precisament ahir parlàvem de que les dones són les que duen la càrrega mental per Nadal. Una manera de descarregar-se mentalment és aquestes hores de cocció del brou, resoldre-les amb un briquet.
Mirau, no és, en el meu criteri, en què et sembla, no són el temps que està l'olla bullint, que ja explicaran que s'hi posa dins aquesta olla, però clar, què fas? Primer has d'anar a comprar. Després has de tenir temps de l'espai de temps d'unes llargues hores, mínim 4 si fas una olla gran, per bullir aquell brou. I a més, què fas en tota la vianda que hi ha dins l'olla? Perquè si després no has de fer ni canelons, ni croquetes, ni menjar-te la carn perquè has triat fer un altre plat de segon que no és carn bullida, perquè moltes vegades en moltes cases se fa la sopa i després se menja una carn freda, o se menja un peix, o se menja porcella, o se menja qualsevol altra cosa que no et sa carn que hi havia dins l'olla fent-te el brou. Què fas amb aquell material? Te sortirà el brou més car del món? I amb una despesa i una... No ho veig coherent, no? Si no estàs preparat per després fer una bona farsa. Que l'educ, és a dir, no per avui, però la meva idea és estimats oients de Tentol, Gastronomia Arsiana, vos proposa fer un brou que no sigui de bric, és a dir, farem es brou, a més, duc tres recetes molt divertides. Divertides per jo, perquè m'he divertit molt escoltant-les, no? I unes recomanacions totalment... Per qualsevol brou que faceu, i també el que seria la pasta farcida, quant de grams hi han de ficar, perquè no saps quant de carn has de comprar i de més, perquè te pots fer de vegades un embull. Bé, si començant per lo primer, les recomanacions, faceu el brou que faceu, sempre ha de ser a foc fluix, d'acord? Per què? Perquè així evitaràs que s'emulsionin els greixos i te quedarà transparent i brillant, perquè un bon brou és transparent i brillant. S'entén? No és com una cosa túrbia, això no. Gastronòmicament parlant, se valora que sigui lluent. Antigament posaven una ceba damunt la planxa, la cremaven un poc, mitja ceba, i després la ficaven dins el brou perquè així, d'alguna manera, l'aigua anava llepant aquella cremor de la ceba i feia com una lluentor especial en el brou. De fet, també hi havia una cosa que se deia salsa París, que era un sucre cremat, se feien com a... Bé, ara és que hi ha com a... De quin color són els ave crems i els bobrils? Tenen una color... molt fosca, perquè vulguis que no transmeten cert to de color en aquest brou. Després, l'altra cosa és que, a foc molt fluix, ja ho hem dit, tapat, en la intenció de que no evapori, perquè, clar, allò, si està bullint hores i hores, l'aigua voldrà fugir de solla, i resulta que antigament, quan les feien també en el foc de llenya, que hi ha molta de gent que he parlat, de fet, tres persones que he parlat del brou, les tres, recorden que les seves padrines ho feien en el foc de llenya, imagina't, amb olles de fang, posaven una tapa, i en aquesta tapa moltes vegades fins i tot hi posaven un pot d'aigua perquè hi hagués com un contrast i la condensació fes que tornàs a ser a solla, no? Que no evaporàs en forma de vapor. Després, moltes vegades també hem d'anar llevant les impureses, amb una espumadera o amb un...
Això s'ha de fer, és a dir, sempre. Aquell greixet que hi ha la primera capa...
No, es greix ho llevaran d'una altra manera, perquè és molt més fàcil quan està fred i se solidifica, ja te queda com una capa que és plasticosa, no? sòlida. I és molt fàcil de llevar, més ho lleves amb un 100%, i és d'alguna manera, dietèticament parlant, millor, d'acord? Però desespumar, que totes les impureses de secar, de les verdures i tot el que has posat a dins, fan, de vegades fan espuma. A més d'un color com a terrós o una mica marrón, pues, ho lleves, ho vas llevant. Per què? Perquè la idea del brou és que sigui lluent i transparent, que sigui molt guapet. De fet, un dels trucs que se feia antigament era passar per un colador, que no era un colador com els que coneixem nosaltres, era una, com una tela de cotó molt prima, igual que una fogassera, com sí, que per sedàs, fer un sedàs, sí. I en castellà li deim una estamenya, i era una estamenya de cotó, que a més no podia tenir, si ho feis amb un llençol de cotó o una tela semblant com una gasa, és molt important que no tingui suavitzant, perquè clar, allò... aquella olor se transmetrà dins el brou i serà molt mimosín, no? Vull dir, no hi pot ser, és a dir, que sigui bullida, amb aigua calenta, prèviament i seca, o a la rentadora mateix, però aquell dia, per aquesta peça, no hi poseu cap aroma químic perquè no li va bé. Llavors, foc molt fluix, tapat, hem de llevar les impureses i ben colat. D'acord? Que estigui ben colat. Bé, si feim la recepta d'un brou de el meu amic Raül, que qualque dia ha vengut per aquí, ell diu, no hi pot faltar, aquí no hi ha quantitats, tio, aquí només no hi pot faltar nap, api, xirivia, endiot, pava negra, gallina, gerret de vedella, sal, fil de safrà i, opcional, si va bé, una pilota, la pilota de can Picada, que ell la fa en can Picada, sang de pollastre, ou, perquè això faci que junti, sal, jove verd i, imprescindible, pinyons.
Deu fer un bon brau, aquest.
Fa un brau increïble. Aquesta és la recepta que feien els seus avantpassats, i la padrina, quan se li va rompre l'olla de fang, i com que el feia damunt el foc, agafava l'olla d'alumini o de lo que fos i li posava tota d'argila perquè així no quedàs a la mascara a l'olla. Així després llevava perquè s'aixugava el fang i caia tota la mascara que s'havia quedat enganxada en el fang. Fins aquí han fet la versió d'en Raül.
I... que du moltes coses.
Sí, i diu
una
que...
Una cosa, indiot i pava negra el mateix?
No, la pava negra és un tipus d'endiot.
Negre,
que té com una papada terrible que diuen sí, que és meravellosa, justament, per fer aquest brous. I diu que ell relaciona aquesta recepta amb la passada cultura musulmana perquè no hi ha gent de porc. I després, a qui li agradi, o ja no sigui tan ancestral, però igual que manera, se hi pot afegir carn de porc, orella, os de pernil, costella i altres verdures. Eh? Uh-huh. Un brou sempre serà bo si ho fas amb substància, que se diu, no?
Ja, però un excés de substància no pot fer que aquell brou després l'hagis de clarificar una mica, perquè és com a cada quarada molt intensa?
Curiosament, clarificar... a gastronomia se fa amb més verdura i més carn. És com si fos, per dir-ho qualque manera, què s'hi diu això per agafar quanta sa pizzina, per exemple?
Un gambaner.
Un gambaner, però no és un gambaner, és com una placa de carn amb bou i el que tu vulguis transmetre de gust en aquell aigua, que se'n va baix per pes, i quan comença a solidificar i a coure-se i queda cuita, la proteïna, tota ella, s'ajunta i va fent com va granant totes les impureses, queden aferrades en aquesta espècie com de... No sé quin nom donar-li, m'heu d'ajudar. És com si fos una cosa com un ascensor que va pujant, que és de carn, i transmetes gustos, però també va granant tota aquesta... Va fent net.
Mai havia pensat en un ascensor de carn, però és que ara mateix m'apareix una imatge meravellosa.
S'entén, no? Mal explicat, ben entès.
Jo ara fris de tenir-ne una que nostra.
Així se fa el primer brou. Tu, amb aigua i tirant una bolla i així, ja se fa el primer brou.
Ja ho tindríem liquidat.
Sí. Uh-huh. És un tema llarg, el tema dels brous i dels fondos. A cuina, les bases de gastronomia li deim fondos. I clar, hi ha molta màgia perquè realment és com el perfum. No te pots posar massa, no te pots equivocar, no te'l pots reciclar si vas suat, per dir-ho qualque manera, no? Llavors, sí. cada plat té la seva cosa.
Ahir en parlàrem amb en Miquel Gelabert, de Can Marc, de Manacor, que deia la importància del sofregit, que comença amb un brou també comença amb una mica de no sofregit, o sí, però sí que hi poses una base que a partir d'aquí és on has d'anar creant la recepta.
7 anys a Can Marc, sí, per cert, unes patates fregides...
Ah!
Deliciosa.
De cine, eh? M'ho imagino. Bé, doncs sí, parlant de la quantitat de substància que pugui tenir, hem de pensar que és un cuinat, una escudella, o que és un cocido madrileño, un cuinat madrileño, vull dir, ja ho és substància, no? És aquella cosa que te lleves fred de cop, que te fas una tassa i tires tot el dia.
Però cada vegada el brou és més una cosa de padrina. Ara, mal entenem, com que la gent jove ja no fa brou perquè no té temps, perquè li fa peresa, perquè no sap com fer-lo.
Jo crec que són moltes coses juntes i no sabria dir quina. Jo crec que encara estan patint com una mica els efectes secundaris d'aquesta industrialització també dins les cuines. Les cuines cada dia que se dissenyen són més petites, hi ha manco espai i és imprescindible un espai per microones i per una gelera enorme. No? Les geleres són com avions, no? Aquelles que en aquell moment només sortien a les pel·lícules americanes, sí. I tu deies, uau, i cap una persona, i de quasi tot les té així, però té moltes coses preparades. Uh-huh. Per què no en fan? Du feina...
T'hi has de dedicar.
Has d'anar a comprar... Jo no ho sé, és perquè no te sabria contestar. Jo el faig. Jo he de dir que encara som una romàntica i a mi m'encanta fer brou i tenir solla i que falli aquell olor la casa, m'encanta.
Ets un poc Rigoberta Bandini.
Sí, mama.
A ti que tu sempre tienes caldo en la nevera.
Sí, tal qual. Sí, això m'agrada a mi. A mi m'agrada, he de reconèixer. Bé, no vull deixar de banda les persones que potser no mengen carn, que poden fer un brou de verdures espectacular. Jo ho faig així i a mi me surt que m'agrada molt, que és amb col, amb col... Ara m'he despistat, està aquí. Amb col, pastanaga, nap, api, remolatge, llorer, sal, preva i uns fills de safrà amb boles secs. És a dir, agafa't les verdures que t'agradin, les mateixes que han dit en es brou de carn, perquè són comunes. Però si li fiques una mica d'una remolatxa petita basta...
Això és la remolatxa, m'has deixat estarada.
Sí, perquè li fa coloringuis, li fa un toc que queda ataronjat preciós. Uns fils de safrà que també li donen un gust increïble i també un coloret preciós. I també hi poses un poc de bolets secs, li dona una obertura i una riquesa i un pes de gust que menjat amb una sopa farcida queda espectacular. Que, si han de farcir la sopa per aquest brou que han dit que fa el meu amic Raül, haurien de dir que el que són els galets d'aquesta pasta, que n'hi ha d'ou i sense ou, i que són bastant grans, del tamany d'un dit gros, un dit gruixat de sa mà, normalment a una reacció per persones se'n compten entre 10 i 12 a un plat de sopa. Si has de comptar galets, els comptes. Mires quants venen un paquet, ja el tens obert, ho poses dins un tàper, i aquest ja te serveix de referència de que aquella marca i pes endú aquella quantitat. I per emplenar-los se necessita carn picada de vedella i porc, la pots mesclar, un poc de jove verd, un poquet de pa mullat en llet, ou i un pot de sal. Seria com fer d'alguna manera com una pilota, també, la mateixa carn de pilota, que hi ha gent que hi posa moraduix perquè li agrada un poquet aquest gustet, hi ha gent que hi posa un pot de tòfona... Aquí cada casa fa el seu aroma. Però, per norma general, hi caben entre 5 i 8 grams de carn per galet. Llavors es multiplica, sí? Multipliques i ja està, fàcil, d'acord? Pels vegetarians... Se pot fer exactament el mateix, però en lloc de carn picada podeu comprar una bolla de seitan, que és aquesta proteïna vegetal derivada del gluten. Tu no en pots menjar, és gluten 100%, tu no en pots menjar, sí. Però pots posar de tofu, o hi pots posar fins i tot... compres un pa que no tingui gluten reat i ja te serveix. El pa te serveix com a base, perquè en sens... és cercar més el que és l'emoció, l'alimentació emocional de menjar sopa de Nadal com els altres. I t'hauries de comprar la pasta sense gluten i fer un farcit.
Però no, jo aquest dia menys, perquè...
A part que el farcit el podries menjar. El farcit de canto no hi ha problema.
No, és... però que hi ha dia, un dia l'any que dius...
Que sigui el que Déu vulgui.
Sí, si he de tenir mal de panxa, entendré.
Ja,
però...
a gust, no? Entendré, sí, s'entén.
Però veure això que dius, perquè en el final t'imagines fent quatre greixoneres diferents. Una per les persones que no mengen carn, una per les persones que no mengen gluten, una altra per...
Jo aquí tinc una proposta també per tots els oients de Tèntol, i és que si tu tens una intolerància, a lo millor és el moment de que tu cuinis aquella versió segons les teves necessitats.
Però, clar, només
i la duguis.
Tu.
Bé, però la gent
la
tasta. Sí, sempre enganxa algú, perquè de cop se'n dona compte de que li agrada l'altre, sí? I és molt fàcil, sí? Vull dir, així...
Perquè tu us esteu menjant i tu acabes allà menjant tot sol. I...
Però si ho expliques fa així fa... Clar, si ho expliques així sí que fa pena, però si tu entres per la porta i la persona que havia de rebre no ha de fer 5 greixoneres, aquella persona està contenta i
totalment.
Tu estàs formant part de la festa sense d'una forma activa i no passiva.
Clar, perquè
la
opció és que comenci a no convidar-te.
A no convidar-te o de cop substituir la tradició i acabar fent una crema moinvent
de pastanaga,
que està molt bé, perquè la qüestió és trobar-se, però també està bé saber que és una sopa, una escudella o un bullit. Està molt bé saber-ho, i no cal sempre com a excloure segons quin tipus de versions, no? Perquè també és aquesta cosa, si fos un poc exòtica, no, jo duré un aperitiu exòtic que has d'aprendre perquè...
He anat de viatge a Tailàndia.
Així sí cola. No, ha de colar també, però una necessitat personal que més ben alegre, no? Que bé que m'has convidat, que bé que venc, jo duré això, que veuràs que vos agradarà. I facilites una mica, perquè és el que deies, Xisco, és feina.
Es feina, tot i que jo, mira que m'he discrepat a tio, però ha dit, lo important és trobar-se. Jo me sap greu, jo per Nadal lo important és menjar.
Ah! És vera?
Totalment.
D'acord.
És a dir, jo he anat a dinars de Nadal que mos han posat en fantasia de cada un durar una cosa i ha estat un fracàs. Per tant, jo, si no està ben planificat, dic anem a un restaurant i no mos complicant sa vida. Perquè pens que és dia de Nadal, si hi ha un dia en l'any que has de dinar bé, és dia de Nadal.
Trobes?
Jo crec que sí. La teoria de mo mare és que ja dinant bé tot l'any.
Jo estic amb ta mare.
Per, vos duríeu bé. Però jo he sortit, així de ranci, que no? Si jo pens que és dia de Nadal, hem de dinar bé. Perquè no hi ha res més trist que un dia de Nadal fora dàtils amb bacon, per exemple. O fora una picadeta interessant. No
còctel de gambes, dàtils amb bacon, aquelles coses clàssiques i...
Jo som molt dels anys 80. Jo troc que hauria... No haguéssim hagut de canviar menú. És a dir, dàtils, còctel de gambes...
Tu reps a casa?
Mm, enguany sí.
Perquè... I faràs tot això? Ja pot començar demà, Xisco, perquè ja pots tenir els dàtils congelats. Saps que se poden congelar?
Però és que ara ja te venen fets.
Trampa.
Totalment.
Trampersiana.
Totalment, però és que des de... Mira, me va fer mania, la primera vegada que
ja
te vaig comprar
fets. Tot, sí.
Però un pic que te vaig tastar bé, a veure que eren igual de bons que els meus, vaig dir, escolta, i ara per què m'he d'anar a complicar?
Home, si el dàtil és bo i el bacon és bo, el dàtil amb bacon ha de ser bo.
Però quina combinació més perfecta és dàtil amb bacon.
T'agrada també?
Sí, però...
Els fas en el forn i així te pot despistar un poc, els fas a la pella.
No, els fas en el microones. Ja ho han duit, és a dir,
sa
mandra més absoluta. I el meu ropitat, mira, ara vos ho cont, ja va fer un dia el meu ropitat i els hi va posar una curadeta de sucre, com si ja no hagués prou dolç, una curadeta de sucre per damunt. I si li dones minutet i mig de microwave, s'acaben com... queden com a caramel·lets.
Que s'enganxen en els dits.
Totalment, i jo. Això és allò que jo cerc. Una cosa, no ho poseu en pràctica, perquè és molt dolç.
Sigui la companyia del menjar, el veritat que és un dia que tots intentam menjar bé i sobretot elevar les persones que fan el menjar.
Jo aquí tinc una cosa que encara la tinc un poc atrapada entre la gargamella, la llengua, el pensament i el coret, perquè ara vaig a dir... No la diré, aquesta frase. El pròxim dia la diré. És Nadal, no la puc dir, aquesta frase. No. Avui no la diré, la diré la setmana que ve. Sí, la diré la setmana que ve. Vos anim a fer un dia de brou. Sempre podreu regalar la carn, la veïnada, perquè faci croquetes. Et sentit comú mos diu que si hem menjat sopa avui, demà menjaran canelons o croquetes. Jo la setmana que ve voldré dur com se fa una farsa. Avui, d'una manera molt ràpida, hem explicat que heu de fer carn picada amb jua verd i un pot d'ou i una carneta trempadona per ficar dins el galet. I que dins el brou xerrau amb el vostre carnisser o carnissera que vos ajudarà beníssim a fer un brou fantàstic.
Brou,
lentament.
Brou,
everybody!
Demà tornem, una abraçada.